الولد لبن ابن بلد لبلد يرتبط مسلمين ومسيحيون ما في فرق بين وبينكم ويكم ارفعوا ايديكم ليكم ليكم وزعوا الكلمه مني السلام عليكم الحقوني هيدي رقص الاندلسي وهيدي دبكه فلسطينيه كتروا الشعب اللبناني 100% هي ثقافيه ومناسبيه عالميه وتراثيه حقيقيه وطنيه طربيه عربيه اي شيء غربيه شرقيه
Doncs ara fa justament 10 anys, la Razan i les seves companyes, unes nenes palestines refugiades, van fundar un equip de bàsquet. Era una iniciativa del Majdi, el pare de la Razan, i el que pretenia aquest pintor de façanes palestí era evitar un destí tristament escrit per moltes de les nenes en la seva mateixa situació, matrimoni infantil, maltractaments i crims d'honor. Aquest cap de setmana, el Palestinian Youth Club arriba al pavelló de Fontejau de Girona per rebre un gran homenatge. Recordem, serà aquest diumenge 10 de març a les 6 de la tarda a Unigirona per Perfumeries Avenida, a la mitja part doncs podrem veure aquest equip de nenes refugiades. Aquesta és una història molt resumida que ens l'està explicant des del mateix moment en què va començar la periodista Txell Feixes, amb la seva mirada humana i personal de sempre, que ja ens té molt ben acostumats. Una història que, com totes, la que ens apropa la Txell, a la vegada n'explica moltes d'altres. Txell Feixes, com estàs?
Doncs a casa ja, perquè us he vingut a explicar, crec, tots els projectes així potents i amb aquesta música empoderadora que ens heu posat per començar, que és un gran retrat musical de com són elles, la veritat.
Què et sembla? Vull dir, ens ha costat molt trobar aquest moment, ens ha costat Déu i ajuda, però has arribat fins aquí i és un honor i estem molt contentes doncs, que precisament també amb un 8M doncs, tenir l'honor de comptar amb una dona valenta. Txell, la primera pregunta que et vull fer és, jugar ens fa lliures?
Jugar ens fa lliures perquè hi ha llocs al món, i no tan lluny, a l'altra banda del Mediterrani, que no saben moltes ni què és jugar, no? Que és el que em vaig trobar a Xatila amb les més petites quan les vaig veure actuar per primer cop en una cinquena planta d'un edifici que era un intent de pista de bàsquet on unes nenes doncs, les van com activar amb una pilota i no sabien què fer-ne, bàsicament, no? I de cop es van descobrir elles mateixes i amb les seves amigues en un escenari que no coneixien, que era el de jugar. Van començar a riure, a cridar, a plorar, a fer la croqueta per terra, a estirar-se pels cabells. Eren com bestioles felices que descobrien com somiar, no? Unes altres jugadores em deien, nosaltres no sabíem que podíem ni jugar ni somiar. Era cosa d'homes, això. El nostre destí no era per triar-lo. Seríem dones, esposes i mares i estava marcat. I com que era el que volien a casa, era el que volíem nosaltres, no? Per tant, això que donem tan per fet no és ben bé així a tot arreu.
Clar, estem parlant d'un context, no? Aquest camp de Xatila, entre 10.000 i 20.000 refugiats, la majoria palestins i sirians. D'on treuen aquestes nenes l'energia i les ganes, la il·lusió per jugar amb una pilota, no? En aquest context doncs, tan depressiu?
Doncs de la supervivència, bàsicament, no? Ahir justament parlava amb l'Amena, que és l'entrenadora de les noves generacions de 7, 8, 9 anys de petites que ara pugen i aprenen a jugar i que li deien, Amena, nosaltres volem ser com tu, ets la nostra referent, però ella, abans d'arribar a ser la referent de ningú, el que m'explicava és que amb 13 anys ella no tenia futur, no sabia ni què li agradava. Ella era de les afortunades que anaven a l'escola, però anaven de l'escola a casa i de casa a l'escola, i el que feien moltes amigues a casa era tancar-se entre quatre parets i doncs, aprendre a pintar-se les ungles, maquillar-se. A ella no li interessava per res això, volia jugar a una pilota, i va fer tots els esforços per fer-ho, no? A més, deia, a casa meva sempre cridaven, discutien, jo volia sortir d'això, sabia que altres amigues passaven per casa doncs, corrues d'homes per casar-les, quan només tenien aquesta edat, i per tant, a mi em deia amb llàgrimes als ulls, i em repetia, com ho va fer la primera crònica que vam fer fa uns anys a Xatila, el bàsquet m'ha salvat la vida, no? Literalment.
Com salva un esport? És a dir, tu ara parlaves, no? Has començat explicant d'aquestes nenes que van començar a jugar amb una pilota i d'aquí es van generar aquestes dinàmiques, van acabar fent un esport. És a dir, com un esport, com un joc et dona una oportunitat per una vida millor?
Doncs jo tampoc ho sabia. Ho he descobert ara perquè no he practicat gairebé mai el bàsquet i no coneixia d'aquest poder transformador i d'empoderament del bàsquet en concret, no? Però, clar, a un lloc on Camp de Xatila, però en altres zones de la regió, les dones en aquest cas no poden posar els peus als seus carrers, no? Si no és amb el beneplàcit dels seus marits per anar a comprar, per portar els nens a l'escola en el cas que hi vagin o fer una gestió familiar, el sol fet d'anar a un lloc i aplegar-se juntes en tribu i agafar una pilota ja és un pas, no? Però és veritat que l'empoderament des de l'esport els dona una força física i mental que no els dona una altra cosa. I també hem d'afegir que aquí al maig hi fa una cosa més, que és lligar l'esport a la clau de tot plegat, que és l'educació. Ell va casa per casa a convèncer els pares de que deixin jugar les nenes, en aquest context de masclisme recalcitrant en general, però posa una condició, que és que perquè elles puguin entrenar, perquè les nenes puguin gaudir, aprendre a jugar i a somiar com ho fan quan comencen, han de complir una norma, que és anar a l'escola, no fer cap campana i aprovar-ho tot. De manera que ell el que està vinculant és l'esport a l'educació, perquè una cosa sense l'altra no va.
Per tant, també va molt més enllà de les nenes. També està donant un missatge molt important a les famílies. Txell, deixa'm preguntar-te, perquè moltes vegades a l'esport gairebé és més important el que passa fora dels camps i fora de les pistes que no el que passa dins. Aquests equips de nenes, què fan quan... És a dir, també entenc que també és una xarxa, no, d'empoderament, de suport, no, quan acaben el partit, suposo que es troben. Com són aquestes relacions humanes més enllà de l'esport i que els hi ha brindat precisament l'oportunitat de fer d'aquest equip de bàsquet?
Sí, de fet, aquests dies tu les veus aquí a Catalunya i no veus un equip de bàsquet, que també... una maquinària perfecta. De fet, em comenten és que aquí es pensen que és un... venim a fer un partit de calçotada, com purguels, pobres noies, algunes amb hijab, no sabran fer res, i són unes ties que competeixen, que la toquen molt bé i que cada camp on van, quan surten, la gent d'aquí diuen uau, no? Segurament uau, perquè malauradament encara tenim una visió doncs esbiaixada tots plegats i bé, ens costa fer el gir, no? Però el millor és que jo no hi veig un equip, hi veig una família. És una família que fa 10 anys que funciona, que ha incorporat doncs a les refugiades palestines pròpiament de Xatila, als anys de guerra ha incorporat les sirianes, però també libaneses que no tenien lloc on jugar, han acabat acoplant-se en un projecte inclusiu. Vull dir, nenes libaneses que no haurien entrat mai a Xatila i refugiades palestines i sirianes que no n'haurien sortit mai, han fet que el bàsquet donés aquest miracle, no? Per tant, elles ja són una comunitat d'amigues que van molt més enllà de les pistes de bàsquet, no? I fan aquesta tribu, aquesta aliança d'aliades.
Aquestes aliades, doncs, que van arribar fa poc més d'una setmana a l'aeroport del Prat i tu mateixa les vas anar a rebre. Com va ser aquesta arribada, aquest moment?
Va ser molt xocant. Va ser molt xocant perquè just ara, si l'equip es creava fa 10 anys, més o menys, el llibre d'Aliada sortia just fa un any. I per mi era un somni impossible de realitzar, no? Aquests dies, justament amb en Maizy i algunes de les noies protagonistes, hem estat al mateix escenari. I era com molt xocant, gairebé em vaig posar a plorar perquè era... no m'ho havia imaginat mai quan feia les entrevistes amb tota l'adreça del que m'explicaven, amb els debats ètics i morals que tenia, de fins a quin punt la meva necessitat passava per davant de les noies a qui entrevistava, que poguessin estar allà felices, no? I per mi una de les grans preocupacions, un cop havíem aconseguit que arribessin aquí, que això és gràcies absolutament a Bacus, que ha posat tota la intendència, tota l'organització al servei d'aquest projecte solidari, ho va fer amb la campanya de Nadal i també totes les institucions catalanes que s'hi han implicat, la meva preocupació era que un cop fossin aquí estiguessin bé. Perquè és fàcil, no?, portar-les aquí, omplir l'agenda, que tothom les entrevisti, que vagin als llocs on políticament ens interessi, que tothom una mica se'n beneficiï si els interessa, no? I en mesura tot està bé, però són noies que venen de situacions vulnerables, tot i que són fortíssimes, que nosaltres no resistiríem segur, però que també qui se les ha de cuidar, no? I crec que hem aconseguit una agenda en què hi ha dies, doncs, que estan exposades i que ho disfruten. L'altre dia hi havia una roda de premsa i era molt bonic veure-les envoltades de 10 micros, no? I em deien, és que som... It's hard to be famous, deien, no? Que dur és ser famosa. Clar, els fan signar llibres d'aliades. Ja no em demanen a mi la gent que signi el llibre, sinó que van allà i volen el llibre signat per totes les jugadores. He vist nenes que s'han escrit el seu nom, Marwa, resant als braços i els hi han ensenyat i han dit, sou heroïnes, sou les nostres valentes, volem ser com vosaltres. Les noies se senten reconegudes i estimades, no? Per tant, jo crec que és el gir. Fins ara havien fet diferents viatges en què havien conegut ciutats, en què havien fet partits i entrenaments, però crec que ara han entès que la societat catalana, en molts casos, les coneix, les admira i les estima, no?
Deixa'm preguntar també, Txell, us heu trobat traves a l'hora de... És a dir, clar, ara potser ja és més habitual el fet, no?, que aquestes noies doncs facin aquestes... o girin a través de diferents ciutats, però us vau trobar traves al principi per convidar-les a Catalunya, és a dir, perquè vinguessin cap aquí, a les famílies, l'entorn?
No, la família, les famílies bàsicament no, perquè aquí és també un dels grans canvis d'aquest projecte, no d'Aliada, sinó la feina del maig i tot l'equip, no? Mm. No només han canviat les nenes, que ja no volen ser esposes i mares, no només, sinó que volen fer moltes més coses a la seva vida, sinó que la gran transformació és en les seves famílies, no? Quan elles van començar el projecte d'Aliades i jugaven a bàsquet, hi havia sempre havia d'haver-hi un pare vigilant aquell entrenament perquè no passés res dolent, perquè no es sobrepassés cap línia vermella que entenien que era doncs, pecat o provocadora o que podia danyar les nenes. I ara molts d'aquests pares que primer van posar el crit al cel i alguna part de la societat que va amenaçar en Majdi, ara acompanyen les nenes a l'aeroport perquè marxin. Els hi fan fotos emocionats i els hi desitgen un bon viatge esperant que tornin aviat per explicar-ho, no? Per mi és el gran canvi d'aquest projecte. Llavors, traves en quant al camp no n'hi ha, i traves burocràtiques les que hi ha d'haver perquè les situacions són complicades i totes les parts s'han d'assegurar que tot anirà bé, no?
Tot plegat forma part de la campanya Nenes Valentes, que tindrà com a gran colofó la jornada Juga per les Nenes Valentes. Això serà diumenge a Girona, Fontejau, un reguitzell d'actes que començaran, de fet, al matí i que comptaran amb les actuacions musicals de Su, que escoltem de fons, i també de Lil Dami.
Ara el meu equip juga en primera. Bang! Disparem directe a la cistella. Perquè això era el que volia des de l'escola bressol. De 0 al 100, de baix al top, sentir-me com Pau Gasol. I la veritat està bé, però valoraria més arribar a casa i no haver de dormir sol. I que haig de pensar, que vas de farol? Si deies que m'estimaves i ara no sé què vols. Per cada frase que escric perdo un amic i una...
Pau Gasol, no?
Ara!
M'has vist aquí, eh?
Oh, i tant!
Però Marc Gasol... Mira, no, una de les coses més emocionants, no? Veure els stories d'Instagram de moltes de les jugadores amb els ulls brillants dient quin somni fet realitat, no? Que elles no, ni s'imaginaven que podrien conèixer un jugador que havia estat a la NBA, vull dir, i que aquí també doncs, ho he de destacar, tot el teixit del bàsquet català, des de la federació fins a equips que estan visitant, fins les jugadores, crec que estan fent una mostra de sororitat absoluta, no des de, que a vegades és el que podem tema des de l'alliçonament, no? Que aquí elles els fa molta ràbia aixatir-la, no? Que aquí els vinguem a doctrinar, a ensenyar, a presumir que aquí ho fem tot molt bé. Jo crec que amb tota la humilitat, però amb totes les ganes, l'abraçada que s'està fent aquest equip és impressionant, no? I ara sentir-lo del Marc Gasol, Pau Gasol, i dic, pues sí.
Això va seguir, sí. De fet, escoltant-te, Txell, és que les porta germana. És a dir, quan viatges, no? El llenguatge universal, o per comunicar-te amb nens i nenes que no parlen el teu idioma, agafar una pilota i aquí tots, no? Tot es converteix en el que tu comentaves, no? En una família, comparteixes valors, en bons moments, i això... Ara no em ve al cap altra eina que no sigui l'esport.
No, tens tota la raó. De fet, aquests dies veient-les en entrenaments i partits amistosos, no fa falta paraules i totes parlen anglès, vull dir que es podrien entendre perquè a part de l'àrab saben l'anglès i aquí part del català també es comuniquen via anglès. Però és igual, l'esport les unifica, la pilota, botar, mirar-se, defensar, atacar... Aquell moment de partit és la festa màxima. De fet, jo... En elles veig dos grans moments de felicitat. Una, quan juguen, perquè s'hi deixen la pell, i l'altra també quan ha passat que es reuneixen aquí amb diàspora palestina, no? Amb gent de Palestina que està vivint aquí a Catalunya, perquè una cosa que sí que repeteixen totes és que són felices, que ho senten així, però que la felicitat no és completa, perquè cada dia aquí, com passava a Xatila, tenen el cap, el cor, l'ànima a Gaza, amb tot el que està passant, no? I cada bomba que cau a la franja... A les més joves no, però pel que els han explicat els pares com el maig i que ho van viure, el retrona a la massacre de Sabra i Xatila, on caien les bombes de la milícia falangista libanesa amb el beneplàcit altre cop d'Israel. No? Per tant, ells senten que la història d'alguna manera repeteix a un altre lloc massacrant palestins altra vegada.
Clar, trobaran el seu lloc? És a dir, aquestes nenes no? estan veient doncs, un món on no hi ha guerra, no? Passejant-se doncs, aquests dies per Catalunya, quan tornin a casa, perquè arribarà el dia que tornen a casa, trobaran el seu lloc?
Sí, perquè no l'han deixat mai. De fet, aquest és un dels debats que sempre hem tingut, si traient-les d'allà, que és un lloc duríssim, en condicions vitals, tot i que elles posen tota la dignitat que falta a aquell espai, no? Les persones. Sempre et preguntes si estàs fent un favor o estàs fent que quan tornin sigui tot molt més colpidor, no? I això és tan fàcil com preguntar-los a elles si volen venir o no, si volen, si aquesta experiència els suma o els enriqueix o els fa estar més tristes després. I la resposta és unànime, no? Per elles és aire. Aquests 12 dies aquí és vida i són records que s'emporten aquesta motxilla i que fa que després la rutina allà sigui molt més fàcil de portar. Però jo ho veig amb coses tan, tan petites com quan entrenen i tenen un moment de pausa o quan estan en un acte i estan avorrides perquè algú els parla i no tenen res. Totes estan connectades al mòbil amb xatila, perquè és on tenen casa, on estan arrelades i d'on no en volen marxar. És que ningú vol marxar del lloc on ha viscut. L'únic que vol és viure amb més dignitat.
Recordem aquesta jornada Juga per les Nenes Valentes, que culminarà amb aquest homenatge que rebran a la mitja part del partit de la Lliga Endesa Femenina de Bàsquet, que enfrontarà l'Uni Girona amb el Perfumeries Avenida, que són el tercer i segon classificat de la Lliga, en aquest pavelló de Montejau amb capacitat per a 5.500 espectadors, que això és una brutalitat. Explica'ns, Txell, què passarà a la mitja part?
Doncs a la mitja part, que són, ja ens han avisat, hàbils, són uns 6 minutets perquè és partit de Lliga. Clar, no podem fer el que vulguem. Jo crec que ens expulsaran, si no, del partit a tots plegats. Però tenen 6 minuts hàbils per sortir amb els equipaments, jo crec, enmig d'aquests dos equipassos referents, no? Que totes ho estan somiant. I el més important, jo crec, rebre l'aplaudiment de tothom que siguem a Fontejau. L'objectiu és omplir Fontejau. El partit comença a les 6 de la tarda i podeu comprar les entrades a nenesvalentes.cat si encara no ho heu fet. I si pel que fos no hi podeu anar, perquè Girona doncs no tothom pot acostar-s'hi diumenge, també hi ha la possibilitat de comprar l'entrada solidària i fer l'aportació. El 50% del que recapti amb tot l'estadi anirà directe a Xatila, no? A ajudar al camp.
Recordem, nenesvalentes.cat, i si no teniu la possibilitat d'anar doncs, el diumenge a Fontejau, ara ens ho comentava la Txell, a les 6 de la tarda, també teniu aquesta possibilitat de participar fent donatius amb la Fila Zero, que és així com l'heu anomenat. Clar, és una història de superació, no, Txell, enmig d'un context terrible. Tu l'has seguit, l'has escrit. De fet, ara parlaves d'aquest llibre Valentes, que va ser un dels èxits del Sant Jordi de l'any passat, i tot plegat segurament també ha estat un dels grans arguments per guanyar aquest Premi Nacional de Periodisme, Txell, perquè avui has vingut a parlar de nenes, però clar, avui també hem volgut parlar, avui volem parlar d'aquesta dona valenta que ets tu, Txell. Clar, què significa per tu el fet de que la teva feina generi un impacte real en nenes com les de Xatila?
Avui ho pensava, no? Perquè són dies de molts impactes. Clar, jo d'alguna manera he normalitzat que aquest equip estigui aquí, no? Però tothom em diu, tu veus el que estan fent aquesta gent aquí, aquestes nenes, com ho estan visquent, com ho estan disfrutant al maig i el que sent, no? Ahir em deia, jo, les noies estan enriquint-se molt i el que faré és portar aquest missatge perquè elles mateixes l'expliquin al camp de Xatila i els hi diguin, ei, veieu com ens estimen a Catalunya, com ens admiren, com ens veuen valentes, el que podem fer, doncs el mateix, heu de fer aquí el camp i deixar-nos somiar, aprendre i empoderar-nos, no? Vull dir, com la visió que tenim aquí la volen transportar allà perquè la gent se les miri amb la mateixa admiració i estima, no? Jo segurament, perquè ja fa tants anys que estic aquí, no em sembla tan gros, però veient el que m'ho fa veure o pensar que estem fent algo gros en equip, en aliança, perquè jo sola aquí no faig res, és veure la reacció de la gent, no? I les valentes realment són elles. A mi cada vegada que em diuen valenta a mi, com que veig el que viuen, el que sobreviuen elles i tantes altres, doncs faig el nom se'm queda molt gros, la veritat.
Però ho ets.
Sí, sóc la Pere Valenta xica, de Cal Pere Valent, al meu poble. El meu pare era el Pere Valent, la meva mare la Pere Valenta, jo la Pere Valenta xica, i mira, aquí porto sa jaja tatuat com homenatge a les valentes de casa i de tot el món.
Home, recordem, tu has estat corresponsal a Beirut, Síria, Afganistan, vull dir, has estat informant des de països en conflictes, i si bé potser no et tocava en primera persona, sí que ho has vist amb els teus propis ulls, i això ben segur, doncs, no és fàcil de pair. Avui és 8M, Dia Internacional també de les Dones, un dia per reivindicar millores socials i polítiques a tots nivells. Parlàvem de les nenes de Xatila, però bé, som tantes, no?, les dones en tants oficis al món. En el camp del periodisme, quin creus que ha de ser el pròxim objectiu a assolir?
Bé, en el periodisme jo crec que hem de ser cada cop més dones, que ja ho som, però no proutes. Com a corresponsal, a mi em satisfà veure que quan vaig començar a la corporació, a 3CAT, crec que jo i una companya érem dues d'una desena de corresponsals. Ara ja estem meitat, per tant anem millorant, i també treure la idea del cap que la corresponsal és una excepció. Cada vegada som més. Jo, per exemple, a Beirut eren més dones que homes, a Jerusalem també eren més dones que homes, i em satisfà molt veure en aquests darrers conflictes, Ucraïna, Gaza, com hi ha tantes dones que escriuen d'aquestes guerres i com de diferent ho fan, no? Com pots posar al costat una crònica de l'altra i veure, sense veure qui la firma, si l'ha escrit un home o una dona, no? I això és molt fort, està passant, i de fet a mi una de les coses que em va enganxar i connectar més al moviment feminista va ser anar a l'Orient Mitjà, perquè de cop vaig descobrir tot aquest batalló d'heroïnes anònimes, dones que lluitaven, que a mi mai me les havien explicades, però perquè bàsicament jo havia seguit durant anys, quan estudiava, homes corresponsals que posaven l'home al centre i que explicaven les notícies per homes. Llavors, de cop vaig veure que se m'havia amagat a mi i a tantes dones un 50% de la població que feia coses ingents més enllà de la dona que posa el te a l'home o que cura les ferides al soldat, que també en això està el feminisme, en les cures i en la intendència, però no només això, no? Llavors, per mi, ha estat apassionant i jo m'he sentit molt més connectada a la causa feminista que a mi d'adolescent se'm va amagar, perquè el masclisme ja es va ocupar de fer-nos entendre que allò no feia falta, que nosaltres de joves... Jo ara sento parlar del feminisme i que els joves en parlen com jo no n'havia parlat mai a la meva adolescència, i he hagut de ser de gran, i a l'Orient Mitjà on he descobert que això era molt potent i omplir els buits que tenia a tots els nivells, no?
Em recorda, escoltant el llibre d'Alexievich, que parla, diu que la guerra no té cara de dona, no? I que t'explica tot aquest univers, no?, que moltes vegades se'ns ha ocultat o que no s'ha mostrat, precisament, no?, que tracta la guerra des d'aquesta empatia, des de l'amor, i és també un testimoni molt colpidor. Txell Feixas, encara ens queda molta feina per fer, però n'hem fet molta, unes més que altres, en el teu cas, i molt bona.
Això sempre ho destaco, també, de cadascú des del seu jardí fa el feminisme cada dia, no? I de dones valentes, nenes valentes, noies valentes, n'hi ha tot arreu, també aquí a Catalunya. No cal anar a l'altre món a entrevistar gent per ser una valenta, fent ràdio, com fas tu, ho ets... Totes les dones, des del nostre... A vegades diu, què podem fer? Doncs res, exercir el feminisme des d'on som, no? Que no és tan difícil, i a vegades amb les petites coses són les realment transformadores. No?
Una altra cosa que podem fer és anar a Fontajau, diumenge.
Sí.
Suposo que tu hi seràs.
Sí, home, jo hi seré, però les protagonistes, sens dubte, seran elles, jo estaré aplaudint-les i crec que és el gran comiat que es mereixen abans que unes hores després tornin al camp de persones refugiades.
Marxaran diumenge mateix?
Marxaran dilluns i rapidet, perquè ja ha començat el ramadà i aquesta era una de les condicions que el maig ens havia posat, que pel ramadà les volia totes a casa, perquè és com si aquí no arribéssim a Nadal, no? I llavors, bé, va entendre la importància del partit del dia 10 d'aquest diumenge i va dir, val, ens saltem alguna hora, algun dia, però l'avió més aviat que puguem agafar, cap al Líban falta gent perquè les famílies realment les esperen.
Doncs el partit de totes, marqueu-vos-ho a l'agenda diumenge. Això és demà passat, 10 de març a les 6 de la tarda, al pavelló de Fontajau, cita amb Nenes Valentes. Txell Feixas, un plaer com sempre.
Gràcies per convidar-me i a seguir presentant projectes i a parlar-ne, que això crec que també ens ajuda com a societat a veure que hi ha dones valentes on no les esperàvem.
Gràcies.
A tu.
الحقوني هيدي رقص الاندلسي وهيدي دبكي فلسطيني كتروا الشعب اللبناني 100% هي ثقافية ومناسبية عالمية وتراثية حقيقية وطنية طربية عربية أي شيء غربية شرقية